Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dèiem a l'inici del programa, l'atac de Rússia a Ucraïna pot tenir conseqüències immediates per la butxaca de tots els ciutadans europeus. De moment, el preu del petroli ja s'ha disparat i supera els $100 per barril de Brent, un preu que no s'havia vist des de l'any 2014, i el gas natural s'ha encarit en pujades de més del 30%. Avui en volem parlar amb el professor i col·laborador d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, el professor Antoni Cunyà. Professor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
El primer que pot arribar, dèiem, és una pujada del preu de l'electricitat, que és la que determina en part el preu del gas natural. Tot depèn, imagino, professor, de la durada del conflicte, però a mitjà termini és quan també podem començar a pagar més per benzina i gas natural.
Efectivament, és a dir, la pujada ja... El preu de l'electricitat se determina de forma diària, així que ja està pujant el preu del quilowatt ja des de que va començar el conflicte. I conforme se vaja estenent i durant aquest conflicte, redundaran majors pujades.
Uh-huh.
Però, digue'm.
No, digue'm.
No, que el problema no és... El problema de la pujada del preu del gas, del preu de la llum, del preu dels combustibles, és que s'estenga, i de fet s'està estenent ja, a la resta de productes. És a dir, la pujada del preu d'energia i del petroli és com una taca d'oli que a poc a poc va estenent-se a la resta de productes, perquè per a fabricar qualsevol producte necessitem energia, per a transportar els productes necessitem mitjans de transport que gasten combustible. Aleshores, no és només que el poder adquisitiu de les famílies es veurà perjudicat per el gas, la llum i el combustible, sinó en la resta de productes.
Uh-huh. Escolti'm, les sancions que la Unió Europea ha anunciat per Rússia poden ser un arma de doble tall?
Efectivament, i ho van a ser. De fet, ja hi ha un precedent del 2014, quan la invasió de Crimea per part de Rússia, es van fer sancions econòmiques a Rússia, i el FMI va quantificar que el dany econòmic era semblant a Rússia i als països de la Unió Europea. Perquè, clar, quan hi ha una transacció comercial, tant d'exportacions com importacions, hi ha dues parts a dir. És a dir, si tu una part deixa de vendre, l'altra part deixa de comprar. Val.
La pandèmia de la Covid, professor, ha castigat molt l'economia, això ho sabem, i tot just ara que es comença una mica a recuperar la normalitat, el conflicte amb Ucraïna pot frenar aquesta acceleració?
Efectivament, i de fet ja hi ha diverses institucions que ja estan començant a quantificar l'impacte sobre el PIB de moment sobre 4 dècimes en el creixement d'enguany. Aleshores, i no només en el PIB, sinó també en la inflació. Hem de recordar que portem ja uns mesos, degut en primer lloc al coll de botella després de la pandèmia i la pujada del preu de la llum, portem ja mesos d'inflació. I, de fet, la xifra provisional del mes de febrer de l'INE ja parla d'un increment de la inflació del 7,4%, la major xifra des de 1989.
Déu-n'hi-do.
I el que és més preocupant és la inflació subjacent. És a dir, la inflació subjacent és la que exclou els preus de l'energia i dels aliments no perecedors. Val? Aleshores, vull dir, la part de la cistella menys volatilitat. Aleshores, la inflació conjuntural està en el 3%. Més de 4 voltes més gran que fa un parell d'anys, per exemple. El que indica que ja la inflació ja s'estava estenent a la resta de productes de la cistella ja en els últims mesos.
Ara que parla vostè de productes de cistella, el paper de Rússia en els mercats de petroli i el gas és indiscutible, però també juga aquest rol en el comerç internacional de cereals, i això s'està notant també la cotització del blat i el blat de moro, que està en màxims de l'última dècada.
Clar, perquè, a més, no estem parlant de Rússia, estem parlant també d'Ucrània. En Ucrània crec que el 40% del blat de moro que importem era d'Ucraïna. Aleshores, efectivament, ja s'està notant el preu dels futurs. També haig de dir que està pujant també el preu dels futurs per motiu d'especulació. És a dir, en èpoques de crisi o de molta incertesa, els inversors busquen refugi no en divises, sinó més en productes com l'or o productes com matèries primes que són valors, entre cometes, més segurs en temps de turbulències. Val? Aleshores, el motiu de la pujada és doble, via especulativa de valor refugi, però també via de que s'està perdent l'efecte que és de la restricció a les exportacions i a les importacions de Rússia.
Si partem de metalls, Rússia produeix el 6% de l'alumini mundial, el 7% del níquel, també controla entre el 25 i el 30% de la producció del paladi, que és aquest metall clau per a la indústria de l'automòbil, i el preu de l'alumini ha acabat pujant fins ara un 3,5% també.
Així és, i seguirà pujant més. I no hem d'oblidar també els fertilitzants, que Rússia juga un paper molt important als fertilitzants, i això afectarà als llauradors de seguida. És a dir, pujarà els costos de producció per als llauradors, per als fertilitzants.
Les exportacions catalanes, les sancions comercials, també tindrien efecte aquí, no? Les exportacions, com dèiem.
Per supost que tindrien efecte. És a dir, també hem de tenir en compte que n'hi ha, a part de productes ja manufacturats, hem de tenir en compte també les fruites i hortalisses també que s'exporten molt a Rússia. Aleshores es veuria afectat, clarament.
També s'exporta molt les exportacions catalanes a Rússia de peces de vestir, maquinària, sí, perfumeria i cosmètica i els plàstics.
Sí. I a més, a part de la restricció, no només és la restricció, sinó que també econòmicament Rússia, el seu poder de compra se veurà disminuït. Val? Aleshores, no és només la restricció, perquè tal volta algun exportador pugui tractar d'eludir les mesures de restriccions financeres via un tercer país, via utilitzant intermediaris, és a dir, via exportant a través d'un tercer país. Però, clar, això pujaria el cost del producte molt, lo que donaria una pèrdua de competitivitat a l'hora d'exportar a Rússia.
Professor, el conflicte a Ucraïna pot condicionar també aquest gran moviment, ho dèiem, econòmic previst per aquest any. Això farà que les ofertes hipotecàries dels bancs han començat ja a encarir-se, molt lentament, això sí, però han començat a pujar.
Clar, perquè anem a veure, el Banc Central Europeu treballava sota l'hipòtesi de que l'increment de la inflació que estem patint des dels últims mesos era un fenomen conjuntural, val? I aleshores anaven a diluir-se en el temps. Però clar, el conflicte d'Ucraïna farà que la inflació no només persistisca en el temps, sinó també que augmenti. I aleshores la recepta clàssica contra una inflació són polítiques monetàries restrictives, que és una pujada de l'interès. I això ja s'està notant.
Tant de bo, professor, això acabi ja, perquè és horrorós que en ple segle XXI estem parlant de guerres, en aquest cas de Rússia contra Ucraïna, i que això, òbviament, té els seus efectes col·laterals. I avui hem volgut parlar de com ens afecta ja a nivell personal a molta gent d'Ucraïna o russos que viuen aquí a Espanya i com ens afecta, òbviament, en el tema de preus de pujades de gas, llum, benzina, entre d'altres. Professor Antoni Cunyat, professor i col·laborador d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, moltes gràcies. Estarem molt pendents de tot el que passi.
Val, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.